Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Penedès en xarxa, el magazín de les comarques penedesenques que surten solfa, que surten antena cada matí de dilluns a divendres de 9 a 12. Són 3 hores de ràdio, és la nostra ració que us recomanem i que fem plegats entre Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des de la capital de l'Alt Penedès, us saludem en nom de tots els companys. Som Marc Pujol i Sílvia Delgado. I a l'equip habitual s'hi afegirà aquest dimecres 19 de novembre, d'aquí a uns minuts, l'Oriol Soler, el nostre guia de muntanya, que un cop al mes ens porta a trescar muntanya. Avui ens farà propostes pel pont de la Puríssima. Ens ve molt de gust aquestes escapadetes que ens planteja l'Oriol Soler, però a 9:45 sí o sí hem de ser de tornada a casa, a la ràdio, perquè tenim flash informatiu, aquesta primera cita de les 3 diàries amb l'actualitat d'aquest matí. Després d'aquest primer flash, espurnes literàries amb l'Anna Ruiz Mestres, que avui ha convidat el cantautor i poeta riudevillenc Cesc Freixes per parlar del seu volum que avui sopem al carrer. A les 10:06 l'entrevista serà per parlar de Corpinat, perquè fa unes setmanes feien efectiva la seva unió a la Confederació de Petites i Mitjanes Empreses de Catalunya, a la PIMEC. En parlarem del que representa amb el gerent de la marca, Carles de l'Amor, a les 10:06. A 11:15, de nou els serveis informatius ens acostaran l'última hora d'aquest dimecres al flash informatiu. A 4:45 d'11, tertúlia amb la nostra gent gran, la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans, els quals els proposem parlar de seguretat. Volem saber si se senten segurs a casa quan van pel carrer, i de multireincidència delictiva. Què en parlen d'aquest fenomen? Obrirem la tercera hora a les 11:06, després del butlletí de notícies amb el Jordi Ferrer, responsable de les col·leccions de Vinzeum, i la Cecília Gené, la responsable de comunicació del Museu Vilafranquí, que ens presentaran l'exposició que inauguren aquest dijous, coincidint amb el 50è aniversari de la mort de Franco, una exposició que es diu Segur que tomba. A 11:45, de nou ens actualitzem ja per última vegada. Recollim l'última hora d'aquest dimecres, alguna previsió per la tarda i pel dijous, en aquest darrer flash informatiu d'avui. I acabarem amb la gent del detall, amb un parell de propostes, una ruta per barraques de pedra seca a l'entorn del conjunt monumental d'Olèrdola, que ens presentarà el Josep Domènech, i amb Paton Soler, Joan Parellada i Fèlix Mestres, que han versionat a Margalida per la inauguració de la plaça a Salvador Puig Antic de Vilafranca. Un videoclip que podeu trobar ben aviat a xarxes.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Un cop al mes, des del magazín, us oferim la secció Muntanya amb l'Oriol Soler d'Orient Guies. Avui, per parlar-nos d'activitats per aquest proper pont de la Puríssima del desembre. A Ràdio Sant Sadurní, l'Oriol ja ens està esperant, acompanyat pel nostre company Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs, com comentaves, en aquesta primera hora del matí aquí al magazín, el que fem és parlar amb el nostre expert en muntanya, l'Oriol Soler, d'Orient Guies, en aquesta secció. Avui, ja encara en la recta final del mes de novembre, queden poques setmanes pel pont del mes de desembre i el que farem avui, precisament, és parlar de les activitats que es poden fer a la muntanya durant aquest pont. Per tant, saludem primer a l'Oriol. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I una miqueta, doncs, això, no?, explicar-nos quines són les activitats que es poden fer o que recomanes per aquest pont de desembre i aquestes dates hivernals.
Sí, com sempre, cada vegada que s'apropa unes dates així de festes i de més, busquem algunes alternatives que potser ja ens sonen d'algunes... Avui sobretot parlarem de fires i mercats de Nadal, perquè això ja ho tenim aquí, però aquestes fires a la muntanya i quines activitats podríem fer en aquella zona. És a dir, aprofito al matí per fer una excursioneta i acabo la fira o al revés. Aleshores buscarem aquesta combinació de muntanya, aventura i una miqueta de Nadal, que suposo que tots i a totes ja ens ve de gust que vagi arribant.
Una proposta interessant, aquesta de combinar turisme i muntanya.
Sí, al final ho intentem, no? Perquè ja que fem, a vegades ens passa que ja que fem el viatge, doncs intentem combinar ja sigui excursió amb gastronomia, que això agrada molt, però també podem fer-ho, ja que són dates que sobretot a nivell de fires hi ha moltes, ara pel pont, doncs podem aprofitar. I també per fer una miqueta de convivència també amb família, no?, que podria ser un dels cas típics que ens podem trobar, de que algú de la família vulgui muntanya, altres que no els acabi de fer el pes, doncs busquem una miqueta el punt d'aquest intermig i fer un cap de setmana complet a la zona de muntanya, que és el que sempre busquem.
Doncs endavant, que fins i tot jo m'apuntaré també a la gent.
Ben fet. Doncs mira, començarem amb la Fira de l'Avet d'Espinelves, molt coneguda perquè és una de les fires importants per la compra de l'avet de Nadal. No entrarem en polèmiques d'avets naturals o de plàstic i de més, al final gustos, colors. Però sí que és una fira molt típica del pont de desembre. Aquesta en concret va del 6 al 14 de desembre, per tant començaria pel pont i allargaria la resta de setmana. I trobem les paradetes d'avets, però també trobem artesania i gastronomia. Per tant, tot i que no és molt gran, perquè és petitoneta al centre del poble, la veritat que és un ambient molt, molt de caliu i molt bonic. Hi ha botifarrada popular, bueno, ja per passar unes horetes està molt interessant. Què podem fer? Clar, estem allà just al final del Montseny i portes de les Guilleries. Per tant, ens toquen dos serres que podríem jugar si volem aprofitar el dia o el cap de setmana per la zona. Aleshores, al costat, just mateix, tenim les Agudes i el Turó de l'Home, Montseny. Què podem fer? Podríem fer l'ascensió. Hi ha l'ascensió més típica al Turó de l'Home, que aleshores podríem enllaçar per la Carena fins a les Agudes, o també, si volem alguna miqueta més tècnic, podríem fer l'ascensió de les Agudes per la Cresta de Castellets. Aquesta ascensió és una grimpada, o sigui, al principi seria una excursió senzilleta que continua amb grimpada fins just al cim de les Agudes, que són 1.706 metres. Quedarien, crec que són 2 o 3 metres per l'alçada del Turó de l'Home, que és el punt més alt del Montseny. I és una ruta diferent, perquè és això, cara nord, més o menys, amb molta grimpada, que és, al final és una escalada molt senzilleta, però que ja té un grau més tècnic i de dificultat. Per tant, si estem acostumats o volem fer alguna cosa més canyero, doncs seria una bona opció. Si no, alternativa sempre de ruta de senderisme normal per pujar el Turó de l'Home i també les Agudes. Per tant, bueno, ja que ho tenim allà, doncs aprofitar-ho. Just al costat d'Espinelves també tenim Viladrau. I allà hi ha la típica ruta dels castanyers de Viladrau, que potser seria més d'època per castanyada, però tot i així ara, per l'època que és, el paisatge està preciós. Potser no hi ha tantes fulles als arbres, és tot més caigut, molt més amb ambient d'hivern, no? Amb la típica boireta de bon matí, però és una ruta molt clàssica i espectacular. Al final és una ruta circular d'uns 11 quilòmetres i passem per castanyers centenaris, fonts, ermites... No té molta dificultat, per tant, apte per tothom i ideal per gaudir d'això, d'un matí de fresqueta i de tardor-hivern, no? De començaments d'hivern, aprofitant que ho tenim just al costat de la fira. Podríem fer l'excursió al matí i anar a dinar, per exemple, allà a la fira d'Espinelves. I si volem anar cap a l'altre vessant, no? Cap a la zona de les Guilleries, que tenim just al costat, les Guilleries són molt conegudes pel Serrallonga, pel bandoler Serrallonga, i podríem anar a fer una, a part de la descoberta de les pròpies muntanyes, podríem anar al Salt del Mas Claver i a la Roca Foradada. Això, si ho busquem a aplicacions com sempre hem comentat, tipus Wikiloc, ho trobarem fàcilment. I en aquest punt en concret, Salt del Mas Claver i la Roca Foradada, hi ha la cova de, bueno, on se suposa que s'amagava el Serrallonga. Per tant, si ens agrada les aventures dels bandolers i de més, pot ser un lloc on anar amb família a fer una excursioneta, pot ser molt interessant.
Això per tothom. Totes aquestes rutes estan al Wikiloc?
Acostumen a estar. Si busquem, al final ja veieu que jo vaig donant noms concrets, no? Tipus Agudes, Cresta de Castellets, Castanyers de Viladrau, ara Salt de Mas Claver i Roca Foradada. Si utilitzem aquestes paraules, trobarem una ruta més o menys, que al final la podem adaptar al nostre nivell i el que volem fer. Eh? També hem de tindre clar que potser si ens surt una ruta d'11 quilòmetres, si mirem bé i la treballem una miqueta, la podem fer potser més curta o més llarga. Per tant, al final, gràcies a aquesta aplicació, doncs podem adaptar una miqueta la ruta. Però acostumen a haver totes rutes així que són bastant conegudes, acostumen a estar a l'aplicació. Per tant, és una eina gratuïta que val molt la pena utilitzar-la. Ara ens movem de zona i anem a un mercat que crec que no cal presentacions, que és el Mercat Medieval de Vic. Tothom, tots i totes, el coneixem. És molt més concorregut i més gran que l'anterior. És aquest sí del 6 al 8 de desembre. I és fira d'artesania, fan espectacles, gastronomia, mostres d'oficis, etc etc etc. És molt més gran. Bueno, hi ha molta més afluència de gent. Ja sabem que sempre intentem buscar nosaltres les alternatives, però aquest és un clàssic bueno, que al final s'ha de comentar, perquè molt probablement sigui la idea base que tenim, no? De què puc fer al pont, quin mercat puc anar, doncs vaig al de Vic. Doncs quines alternatives o què puc fer, ja que vaig a la fira, què puc fer de muntanya? Si vull una miqueta més d'aventura, no? Si m'agraden les vies ferrades, just al costat tinc la via ferrada de les Baumes Corcades, a Centelles, que és una K4, ja vam comentar el mes passat el tema de dificultats de vies ferrades, va del K1 a K6, per tant K4, ja estaríem intermig, ja una miqueta tirant cap avançat, però bueno, assumible si hem fet vies ferrades anteriorment. I és una via ferrada que fa l'ascensió al Puigsegordi, que són 972 metres, i trobem de tot. Trobem moltes grapes, trams més verticals, desploms on he de tirar més de braços, hi ha el pont penjant més llarg d'Europa, que són 69 metres, on quan estàs al centre allò es belluga que fa goig, i al final acabes doncs, al cim del Puigsegordi amb vistes espectaculars a tota la vall. Vull algo més tranquil, algo més de muntanya. Ascensió al Tagamanent, un clàssic també de muntanya de per la zona, 1.056 metres. La pujada típica seria per Aiguafreda o Figaró, però hi ha molts punts de pujada, eh? Hi ha molts punts i hi ha moltes rutes que podem trobar, ja siguin directes o més circulars, per descobrir també una miqueta l'entorn i que acabi el Tagamanent. I si volem alguna cosa més tranquil·let, que es pugui arribar a peu de la serralada que ara comentaré, a quasi bé amb cotxe, tot i que podem buscar també rutes més llargues i fer una ruta més completa, seria els Bufadors de Baby. Els Bufadors de Baby estan a Santa Maria de Besora i és una petita serra on hi ha cavitats a la roca on es cola i xiula l'aire. Aleshores, és molt curiós perquè, a part de que sembla que... Bueno, sembla no, hi ha un ecosistema diferent allà dins, perquè tot el, o tota la zona voltant és més secà, i just a dins de la serra podem trobar fagedes, que és molt curiosa per cota i clima, no? que es creen allà, amb la humitat que es creen allà. A part d'això, doncs, tenim aquestes cavitats on tu vas passejant i vas sentint el xiulet de l'aire com surt de les cavitats. També és molt curiós perquè a l'hivern surt aire calent, a l'estiu surt aire fred. Aleshores, és una zona, de veritat, molt curiosa, no és molt coneguda, i estarà 15 minuts 20 de Vic, per tant, interessant ja que anem. Seria més cap amunt, eh? Seria tirar més cap a direcció Ribes de Freser, doncs seria Ripoll, perdó, sí, bueno, també seria el mateix, Ripoll, Ribes de Freser, doncs seria tirar una miqueta més cap amunt, però també és una molt bona alternativa. Vale, deixem la zona de Vic i ja ens anem una miqueta més juny, potser ja per passar cap dos dies o tot el pont, que seria el Mercat de Nadal de la Seu d'Urgell. Ja seria zona més alta. El Mercat de Nadal està del 6 al 8 de desembre, tot i que les activitats continuen tot el desembre. De fet, comencen a finals de novembre, amb l'encesa de llums i demés, i durarà tot desembre, però quan hi ha el mercat és del 6 al 8. També artesania, gastronomia, productes i regals de Nadal i sobretot un ambient molt nadalenc, molt familiar que ens pot interessar per això, per anar amb família, amics o a disfrutar del Nadal que ja el tenim aquí. Activitats que podem fer. Seu d'Urgell, portes d'Andorra, per tant això ja queda clar, no? Podem entrar a Andorra, si ja han arribat les nevades fortes, doncs podríem esquiar, raquetes de neu, o si encara es manté i no podem fer allò per qualitat de la neu, doncs podem fer vies ferrades a Andorra o senderisme. Al final hi ha moltes valls, patrimoni de la UNESCO, valls protegides, que són espectaculars i que tenen molt d'un gran interès. Per tant, ja que estem allà, podríem arribar a entrar a Andorra o de compres, no? Que és un clàssic, doncs també es pot anar de compres a Andorra. I després, si voleu una miqueta més d'aventura, a nivell de vies ferrades, una miqueta més avall, a Oliana, tenim la Serra de les Canals, K3, que és, per tant, dificultat, iniciació intermèdia, i la Roca Narieda, a Organyà, una miqueta més a prop de la Seu, que aquesta és K4 i és la més llarga de Catalunya. Per tant, aquesta ja, si tenim experiència i veurem una miqueta d'adrenalina i, bueno, doncs tatxar el fet de fer la via ferrada més llarga de Catalunya, doncs és una bona oportunitat per fer-la. Aquesta, com a curiositat, té una escala de cargol que poques en tenen i bueno, s'ha de tirar d'habilitat i de força en certs punts. Vale, de fires n'hi ha moltes més, però així com les emblemàtiques o més curioses serien... entre curioses i més emblemàtiques serien aquestes tres. I sortint una miqueta del tema de les fires, si pensem una zona on volguéssim fer diverses activitats de muntanya i diverses activitats d'aventura, jo proposaria anar a la Catalunya Nord, allà a la Cerdanya Francesa, perquè allà tenim el tema del barranc termal, que ja ho hem comentat diverses vegades, que és un barranc d'aigua calenta, per tant, diferent, molt curiós, i si ens agrada això, l'aventura, és un barranc que a l'hivern s'ha d'aprofitar. Tenim zones de raquetes de neu moltíssimes, Pic de la Mina, un cim clàssic a fer amb raquetes, la zona de les Bulloses per passejar per la zona dels llacs i perdre'ns, entre cometes, perdre'ns pels boscos ben nevats de la zona. El circ de Can Bradasa, que no el coneix gaire gent, però que és un circ amb unes formacions de roques espectaculars i tu pots arribar fins just a sota, etcètera, 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 perquè és zona molt alta i, per tant, moltes opcions de neu. I ja per acabar, també a prop, a 40-45 minuts, tenim la Via Ferrada Panoràmica, que és una K3, com ja diu el nom, és panoràmica, hi ha moltes vistes, i va caranejant fins a un cimet que hi ha una creu, i la veritat que les vistes són espectaculars. Potser aquesta queda una miqueta més allunyada, però si volem fer la combinació de tres activitats diferents, seria molt bona opció. A partir d'aquí, aquella zona té zones termals, té excursions, Gorgues de Carençà, que seria una excursió típica de la zona, descobrir els seus pobles, no? Gastronomia, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, bueno, hem comentat una miqueta, no? Si volem activitats més d'un dia, combinant fires i muntanya i aventura, si volem alguna cosa més tipus la Seu, que potser ens hem d'anar una miqueta més juny, diversos dies, o si ja volem tot el pont i fer activitats d'aventura, o simplement muntanya i perdre'ns una miqueta per la natura, doncs aprofitar ara temporada d'hivern ja per gaudir-ho.
Déu-n'hi-do quina d'activitats es poden fer pel pont de desembre per aquestes èpoques. El que sí que m'agradaria preguntar per últim és una miqueta a nivell d'equipament que recomanaries portar per aquestes activitats, lo bàsic i indispensable a la vegada.
Això és molt important, sempre ho comentem, però va bé repetir-ho perquè al final estem a l'impàs aquest de que a les 12 del migdia fa caloreta, però hi ha el fred, si ens anem zones més altes pot inclús girar-se el temps i començar a nevar, aleshores cal sobretot una previsió molt important del que ens podem trobar i aquests els per si de cas, no? Anirien bé. O sigui, estem en aquesta època de que si tinc dubtes, doncs millor portar un abric extra, un impermeable extra. Els bàsics, anar ben equipats a la muntanya amb un bon calçat és superimportant. Tema roba d'abric, impermeables, bueno, un necessari per poder passar una jornada d'activitat amb seguretat i poder-hi gaudir.
Doncs moltes gràcies, Oriol, per aquestes recomanacions pel pont de desembre i nosaltres que ens veurem ja aquest mes a les portes del Nadal. Moltes gràcies per
moltes
estar
gràcies,
aquí nosaltres.
Que vagi molt bé.
Ui, Neta, ha estrenat aquesta cançó, La Roda, amb la qual ens encaminem cap a 9:45, cita amb l'actualitat i seguim amb les espurnes literàries. Correspon a la roda i res més. A la roda, si avui tens temps d'aquesta nit, treu-me la roba. No m'expliquis que voldries fer-li una altra dona. I no menteixo si et dic que ve una altra volta i volta. A la roda, si avui tens temps d'aquesta nit, potser encara els tindria contestats cada tres dies. Per mi això és massa temps. A la roda, si avui tens temps d'aquesta nit, treu-me la roba. No m'expliquis que voldries fer-li una altra dona. I no menteixo si et dic que ve una altra volta i volta. A la roda, si avui tens temps d'aquesta nit, treu-me la roba. No m'expliquis que voldries fer-li una s'enamora de mi, que li agrada un altre, i així no ens trobem, i així no ens trobem. L'amor correspon a la roda i res més.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament de Vilafranca aprova per unanimitat una moció que reclama a la Generalitat millores a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. L'inici del ple va comptar amb la presència de molts treballadors de l'hospital i ciutadans amb pancartes reivindicatives dins del Saló de Sessions del Consell Comarcal. Per aquest motiu hi va haver un canvi en l'ordre del dia. Es van avançar dues mocions fusionades dels grups de Junts i d'Esquerra Republicana sobre la situació de l'Hospital Comarcal Comarcal i del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf. En primer lloc, es va donar la paraula a la presidenta del Comitè d'Empresa de l'Hospital de Vilafranca, Mercè Peral. Peral va explicar que l'hospital es troba davant d'una situació sanitària que, lluny de millorar, es degrada dia rere dia i que afecta directament la salut, la confiança i la dignitat de la ciutadania. Quan a l'any 2019 es va crear el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, la fusió amb els centres del Garraf era l'objectiu, el d'apropar l'atenció, optimitzar recursos i oferir una assistència més eficient i humana. Segons la representant dels treballadors, 6 anys després, la realitat ha esdevingut una font de desgovern i ineficiència que ha fracturat la confiança de la ciutadania i col·lapsat molts serveis essencials. S'instal·len 2 càmeres lectores de matrícules a les entrades de la Múnia per reforçar la seguretat. L'Ajuntament de Castellví de la Marca ha posat en funcionament 2 càmeres lectores de matrícules situades a les principals entrades del nucli de la Múnia. El sistema, que ja opera de manera contínua, té com a objectiu reforçar la seguretat ciutadana, millorar el control del trànsit i facilitar la detecció de vehicles implicats en incidències. Aquestes càmeres, que utilitzen tecnologia de lectura automàtica de matrícules, capaç d'identificar en temps real tots els vehicles que accedeixen al nucli, estan vinculades i controlades pel Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra. Aquestes dades només s'utilitzen per motius de seguretat i exclusivament durant el temps estrictament necessari, tal com estableixen les directrius de la Llei de Protecció de Dades. Es tracta de la primera fase de desplegament d'aquesta acció, que preveu instal·lar més càmeres properament i que va ser la segona opció més votada al procés participatiu Castellví decideix com t'agrada. La cursa de Nadal de Sant Sadurní, que se celebrarà el diumenge 21 de desembre, ja supera les 1.500 inscripcions. L'edició 2025 tindrà un vessant solidari. El Club Sant Sassua, organitzador d'aquesta cita, farà una donació d'1 euro per cada participant que destinarà a la investigació i la difusió del trastorn límit de la personalitat, una realitat de salut mental que afecta moltes famílies. L'import es canalitzarà a través de FITMAC, centre de recerca en salut mental vinculat a la Fundació Germanes Hospitalàries. La cursa d'enguany estarà dedicada a la sadurninenca Paula Baquedano, la filla d'una família del club que va morir el passat mes d'abril als 23 anys a causa d'aquesta malaltia. Amb aquest gest, el club vol retre-li homenatge i alhora visibilitzar la importància de la salut mental i l'acompanyament a les famílies afectades. El termini d'inscripció es manté encara obert. Per més informació, es pot visitar el web www.sansasua.cat. I el Tri Calafell revalida el reconeixement d'excel·lència. El Club Tri Calafell ha obtingut el nivell d'excel·lència plata del programa Escuelas de Excelencia Tri, impulsat per la Federació Espanyola de Triatló. L'acte de lliurament va tenir lloc dissabte passat a la seu del Comitè Olímpic Espanyol a Madrid. És el segon any consecutiu que aconsegueix aquest reconeixement. Destaca la tasca del club en la millora contínua i en la promoció del triatló des de les categories de base. Entre els aspectes valorats hi ha el compliment de la normativa de seguretat, la planificació tècnica, la participació inclusiva, la protecció de menors, la igualtat i la participació femenina, la formació d'entrenadors i l'atenció integral a l'esportista. Aquest nou reconeixement els inspira a continuar treballant en benefici de la formació humana i esportiva dels esportistes més joves, així com a continuar avançant cap a l'excel·lència, promovent el triatló amb qualitat i responsabilitat.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 6 minuts de 2:15.
Escolta't el Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
A les espurnes literàries, l'Anna Ruiz Mestres ens proposa mensualment una immersió en una obra literària, juntament sempre amb el seu autor o autora. Anna, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
El convidat d'avui és especial per uns quants motius.
Molt especial. És perquè és una persona molt coneguda, perquè és una persona que ha estat alumne meu i l'estimo especialment. Per tant, estic molt agraïda que hagi fet l'esforç de venir fins a Ràdio Vilafranca. Moltes gràcies.
Perquè ell és de casa, és de Sant Pere de Riudebitlles, però...
Però viu una mica lluny.
Uns quants quilòmetres del Penedès i de la Vegueria. Cesc Freixas, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Ben tornat al Penedès.
Moltes gràcies. Un plaer i és emocionant. I bueno, amb l'Anna vam compartir molt... Bueno, ja fa un temps d'això, però vam compartir moltes classes i vaig aprendre molt d'ella. I suposo que moltes d'aquelles coses que vaig entendre que habitaven dins de la literatura en part es transformen avui en aquestes paraules que presentem.
Tenies aquesta pulsió per l'escriptura, aleshores, o va venir més tard?
A mi sempre m'havia agradat escriure, però tampoc no és que fos un gran lector, i tampoc ho sóc ara, és una cosa que sempre tens la sensació que has de llegir més i que voldries llegir més. A vegades la vida que portem ens porta a tenir, o pensem que tenim poc temps, no?, per poder-lo dedicar a la lectura, però sempre m'havia agradat molt, sobretot, imaginar coses i posar-les damunt del paper sempre em generava una sensació com d'estat al·lucinogen, no?, quan era petit, i m'agradava molt poder transportar damunt del paper històries que dins del meu cap, doncs, funcionaven molt bé, i era una manera, doncs, de sentir que allò que en abstracte pensaves, no?, doncs, posar-ho, donar-li forma, ja sigués en forma de text, de poema, del que sigués, quan era petit em generava una sensació de benestar, però era una cosa totalment meva, no?, una cosa molt, molt íntima, i evidentment no tenia res a veure amb el que intento fer ara, no?
Parlarem amb ell d'aquí uns minuts, perquè, Anna, sempre t'agrada començar recordant alguna efemèride literària destacada.
Ah, exacte. I avui recordarem que aquest any ha fet 150 anys del naixement de Rainer Maria Rilke, que crec que és un poeta extraordinari. Rilke va néixer a Praga el 1875 i mor a Montreux, Suïssa, el 1926. I és, fixeu-vos, és txec, com Kafka, però cap dels dos escriuen en txec, tots dos escriuen en alemany. També hem de pensar que era l'imperi austro-hongarès i que la llengua, diem-ne, de cultura era l'alemany, no? Va tenir una infància una mica complicada, el pare era funcionari de ferrocarril i militar frustrat, la mare va tenir un dol perpetu per la mort de la filla, tan perpetu que volia que fins i tot el propi Rilke de vegades es vestís amb la roba de la germana, bueno, una cosa molt malaltissa. El fan entrar a l'acadèmia militar, quan pot marxa destrossat, se'n va a Praga i a Múnich a estudiar humanitats, i a Múnich coneix una dona europea emblemàtica, que és la Lou Andrea Salomé, que se n'enamora, tenen una relació junts, se'n van a Rússia, viatgen, coneix el Tolstoi, però s'acaba la relació, però no l'amistat. L'amistat va durar fins que va morir. I llavors se'n va a París, i a París entra a treballar de secretari de l'escultor August Rodin, i allà un alumne del Rodin, que es diu Clara Westhoff, se n'enamora, es casa, té una filla, però el matrimoni no va bé perquè no estava per aquestes coses el Rilke. I també allà coneix a Cézanne, que ara la ciutat d'Aix-en-Provence ha fet una exposició especial per reivindicar que va néixer allà, que no es recorda tant, que he vist i que és meravellosa, i li explica la tècnica de l'observació objectiva, que consisteix en mirar un objecte i pintar-lo moltes vegades de manera diferent. I el Cézanne va pintar la muntanya de Saint-Victoire més de 80 vegades. I després se'n va al castell de Duino i comença la seva obra emblemàtica, que és les elegies de Duino, però ve la Primera Guerra Mundial, 10 anys de crisi sense escriure, i torna a Suïssa, i llavors acaba de cop ràpid les elegies de Duino i els sonets d'Orfeu, que són una preciositat, i es comença a trobar malament, i el 26 mora d'una malaltia que no se sabia què era, però que al cap de poc temps es diagnostica que tenia leucèmia. El seu llegat impacta tota Europa, Estats Units, per descomptat, un poeta molt especial d'Estats Units, Oden, que diu que ell és el seu pare literari, etc. I 2025, a Alemanya, l'Arxiu de Literatura Alemanya de Barmach està catalogant més de 20.000 pàgines de manuscrits i cartes de Rilke que podrem llegir. I, sorpresa, també pintava i no se sabia, i ara també han editat en alemany, imagino que aquí no és tan senzill de trobar, tots els dibuixos de Rilke. I llegiu en català Rilke el que vulgueu, perquè hi ha cartes a un jove poeta, que penso que és una manera molt bona d'entrar en l'obra de Rilke, però hi ha els sonets d'Orfeu, hi ha les elegies, hi ha poemes francesos que escriu l'última part de la vida a Suïssa i que va traduir una consellera que no se l'ha valorat, que és la Maria Àngela Vilallonga, i que des d'aquí la reivindico. I tanco amb un epitafi que després em sembla que es va fer servir a TV3 per una marató, potser sobre la leucèmia, no recordo bé. I aquest epitafi vaig tenir el privilegi d'anar a la tomba de Rilke a Raron i veure'l in person. I és una meravella el cementiri. Rosa, o pura contradicció, desig, per ser el somni de ningú sota tantes parpelles. I fins aquí Rilke i endavant amb el Cesc Freixas. Bon dia, Cesc, ja hem parlat una mica, la Sílvia ja t'ha presentat. Per tant, què et sembla si passem de cop a les preguntes del teu llibre publicat aquest 2025, que avui sopem al carrer, ja parlarem cap al final d'aquest títol, però sembla que atures la teva carrera musical i neix una carrera d'escriptor. I com entrecreues aquestes dues maneres de mirar, diguem-ne, l'art literari? Perquè crec que estan molt lligades, no?
Sí. Bé, primer de tot, deixa'm donar-te les gràcies i deixeu-me donar-vos les gràcies per convidar-me, que em fa molt d'il·lusió poder ser aquí. I bé, de fet, la meva feina com a cantautor, com que té molt a veure també amb la part literària de la música, sempre ha estat molt vinculada amb aquest concepte d'entendre que una cançó també és un relat i una cançó també està en contacte amb no només amb allò que s'explica, sinó amb com s'explica, condicionat sovint per una estètica, no, que és etèria, però que fa que potser el contingut d'allò que s'està cantant arribi d'una manera diferent que quan s'està llegint un llibre, no? Per tant, la música entesa com una cançó és una càpsula que explica una història i que potser penetra en les persones d'una manera relativament diferent en com ho fa un poema, en com ho fa un text escrit, però està totalment vinculat amb aquest concepte també que a mi m'agrada reivindicar de la literatura, que és el de la poesia, perquè també entenc que són com petites càpsules on amb molt poc espai has d'intentar sorprendre o intentar explicar alguna cosa que pugui generar
emocions,
algun, sí, no? Algun clic en el lector. Hi ha una miqueta aquest vincle, no? Primer, entendre que la música, en el meu cas, sempre era molt important allò que s'explicava, i després en aquest trànsit, no, cap a la poesia potser més estricta, hi ha aquesta voluntat de cuidar allò que s'explica, de fer-ho amb unes normes o amb unes ètiques literàries concretes, no, intentar buscar qui som o què és la nostra cultura, què ens deixa el nostre llegat cultural, per explicar a nivell poètic d'una manera d'una manera popular i d'una manera que tingui sentit, no? Doncs, quines formes trobem a casa nostra per fer poesia, doncs he intentat empapar-me molt d'això per seguir cuidant allò que crec
que t'omple, no?
Allò que vull explicar i de la manera en com ho vull fer.
I Cesc, el llibre que té per mi dues parts molt clares, no? Que divideixes una cap on el cor s'encamina i si no vols pols, però parlem una mica de la primera. Jo la veig aquesta una mica més íntima, més pròpia de l'amor, de la construcció de la parella, la paternitat. Crec que són alguns dels temes són eterns de l'ànima humana. I com sorgeix tot això a l'hora de la teva poesia, aquesta part més diguem-ne, humana que deia? I si després d'explicar-nos-ho una mica, ens pots llegir potser algun poema que il·lustri el que ens vols dir?
Sí. Doncs, com bé dius, al final jo crec que en tot l'àmbit de la creació, no? Així en genèric, sempre hi ha com dues grans temàtiques, no? Que és potser la que està més vinculada amb grans termes, no? amb grans etiquetes, no? L'amor, el desamor, no? L'arribada de noves coses, a la sortida de coses de la teva vida, amor, guerra, no? Una mica serien potser les dues grans temàtiques, i és difícil inventar res nou, no? quan hi ha tanta producció feta i a part amb tanta qualitat, no? No només en la nostra llengua, sinó a nivell internacional. Aquesta primera part és més íntima, es mou en aquest univers potser que té més en compte aquesta part més emocional, més sentimental. Amb la paternitat, com suposo que amb tots aquells que tenim fills, és un moment de sacseig de la vida. Jo tinc un fill de 5 anys, una filla de 9 anys, i és un moment d'efervescència a nivell familiar i a nivell personal també, d'aprenentatge, evidentment, també. I tot això es transforma en aquesta primera part, no? Intento que aquest batec, no? Que ve condicionat per el fet de tenir aquesta responsabilitat, no? Damunt de persones, no? que són petites, que són els teus fills, que tu ets un dels seus referents i per proximitat i a nivell carnal i a nivell familiar. I aleshores això em genera unes, a vegades, incoherències, a vegades, no? Aquests batecs, no? més humans, més vitalistes, que ho he volgut transportar en aquesta primera part del llibre, i evidentment també, doncs, no, l'amor entès, no, com aquest respecte i aquesta admiració cap a les persones que t'envolten a nivell familiar o a nivell d'amistat, i és una primera part que reflexiona al voltant d'aquesta realitat, no? No és cap temàtica nova, senzillament és aquest punt de vista més emocional vist amb els meus ulls.
Molt bé, doncs va, llegeix-nos un petit poema que trobis que il·lustri alguna d'aquestes coses.
Sí, mira, més quotidianitat en el fons. Hi ha un poema a la pàgina 21 que es titula Res, que és també com una projecció del que m'agradaria que fos la meva vida, no? És a dir, els dos últims versos crec que resumeixen molt bé el que m'agradaria que passés a la meva vida, no? Que no passi res és tot el que vull. Una calma sepulcral de diumenge. L'espera hipnòtica de bullir l'olla. El repòs litúrgic a plena nit. El cova desendreçat de la roba. Entrar als meus somnis sabent que somies. Un dia de festa i dos plens de foc. Muixarangues, rondalles i castells. El caient del sol, ploreres senceres. Damunt la taula, dos gots plens de vi. Si de debò ha de passar alguna cosa, vull que la meva vida hi passis tu, amb l'alegria del poble i el temps de l'amor profund que entregues al món. Que des d'aleshores, si ha de passar, que no passi res, és tot el que vull.
Molt maco, preciós. Jo crec que una de les coses que no t'he dit, però que també m'inspira aquesta primera part, és pau i calma. Però anem cap a la segona part. M'encanta que vagis començar amb un refrany i que no es vagi acabar aquest refrany, si no vols pols. I clar, jo què sé, però ara els refranys estan de baixa, i a les escoles no es treballen els refranys, i bueno, molt bé per aquest títol. Però també aquesta part, per mi, és una part compromesa, de militància, de lluita, que fas anàlisis del neoliberalisme, del capitalisme, des de la poètica, però hi són. El poble, si respires tallers, per mi també, en la teva, i la defensa de la llengua. I què et diria? Ara que estem tan desencisats, a veure, anima'ns una mica. Potser vas pensar, quan feies això, no només amb la denúncia, sinó en fer com l'Eufènix, que ens animem a renéixer de les cendres, perquè passem un moment complicat. Bueno,
sí, bueno, fer-ho des de la poesia ja és posar com més traves, no? Perquè la poesia és un gènere molt minoritari i arriba a un públic més limitat del que pot arribar potser una novel·la o
una cançó.
O una cançó, evidentment, no? I fer-ho des de la poesia és, per mi, doncs, un repte, podríem dir, lingüístic, no? O si entrem en el terreny professional, un repte professional, treballar la poesia és una cosa que em planteja molts reptes i que m'agrada, doncs, plantar-me, no? Plantar-me en el sentit de situar-me davant del propi fet poètic per veure què surt, no? I per veure quins enigmes va resolent, no? Però sí que és veritat que hi ha una voluntat de reivindicar la llengua, de reivindicar també el propi fet cultural com a generador de debat i com a generador també de plantejaments més o menys crítics, no? amb moltes de les situacions que hi viu el nostre país i la nostra societat. Jo tampoc no sóc un lingüista i no sóc especialista en aquest tema, però si vaig a buscar la meva experiència com a treballador cultural, jo crec que, malgrat viure un context que totes les dades i tota la ciència que tenim, no?, al voltant de la llengua ens diu que és un context dolent, no?, perquè cada cop hi ha menys parlants. És veritat que hi ha molts coneixedors de la llengua, però és veritat que hi ha cada cop menys parlants, menys gent que l'usi com a llengua habitual. Jo m'atreviria a dir que és un bon moment a nivell cultural, perquè s'ha generat potser una situació de normalitat en aquest sentit, no? És a dir, el consum de la cultura, de la música, de la literatura en català, a diferència del que ens diuen les dades, no? Que l'ús social de la llengua va enrere, en la cultura passa una miqueta al contrari, no? En els últims anys sembla que hi ha cada cop més consum cultural amb la nostra llengua. Jo crec que sense un estat de darrere que recolzi la nostra llengua és difícil poder estar tranquils en aquest sentit. És veritat que relegar-ho tot a la militància més purament individual, no?, o col·lectiva
no
és una bona solució, però crec que el nostre és un poble de resistència que en contextos molt desfavorables ha tirat endavant, i m'agradaria creure, no?, que malgrat no tenir una institució o institucions que recolzin la llengua i la cultura i que ho facin d'una manera forta, com ho fan, no?, els estats amb les llengües, no?, que defensen. Doncs, malgrat això, crec que som un poble que perviu, no?, i que es reivindica.
I que lluitem, i malgrat tot avançàvem.
Sí, no és potser la millor solució, però crec que la nostra història ens defineix i som un poble tossut en aquest sentit, no?, i per això encara som aquí parlant aquesta llengua.
Exacte. Escolta'm, ja per tancar una mica, m'ha sorprès com escrius que hi ha algun moment que fas haikus, després hi ha poemes de dues estrofes, poemes més llargs, molta rigorositat amb el nombre de síl·labes, sovint l'heptasíl·lab, tan proper a la literatura popular. És difícil crear així? Seguint una mica les pautes mètriques, diguem-ne.
És difícil ser rigorós en aquest sentit perquè, abans deia, no?, la cultura, la creació cultural i el consum, potser en plan més comercial, no?, de la nostra cultura, sembla que es manté i que va creixent poquet a poquet, no?, que es generen espais perquè això, doncs, es normalitzi. Però és veritat que aquesta normalització també es fa moltes vegades en detriment d'allò que té més a veure amb la qualitat, no? I sí que és veritat que treballar amb rigorositat, amb mètrica, amb rimes que tinguin sentit, amb estructures populars, no?, que veguin de la nostra tradició, no és el més habitual en la nostra literatura i en la nostra cultura. Fer-ho és un acte de militància, de normalització també, i la meva voluntat, doncs, en aquest sentit, és explicar que podem escriure poesia en català fent servir aquelles estructures que venen de la nostra història i que tenen molt a veure amb la nostra situació geogràfica i amb la nostra manera de ser, no? Al final, això també m'hi ha anat portant la música. L'heptasíl·lab per mi ha sigut una via d'expressió molt habitual quan estava fent cançons, sobretot amb ritmes ternaris, no? amb ritmes o amb compassos, no?, que tenen molt a veure amb la música popular. M'ha anat portant tot cap aquí, moltes estructures literàries en la música, en el meu cas, han anat a buscar sempre l'heptasíl·lab en els últims anys, perquè ha sigut la forma més popular i en el que la nostra llengua ens va portant, no?, per expressar-nos d'una manera més popular.
Molt bé, no sé si ens queda temps per llegir un poema breu.
Un minut.
Un minut.
Doncs aleshores...
o part d'un poema.
I tancarem amb el part d'un poema això, Cesc. Ja sí, t'anticipo les gràcies.
Perfecte, doncs un poema curt que és l'últim del llibre i que és el que dona nom al llibre, que es titula Fer poble i entre cometes o una revolució, que diu: treu la taula de la casa, que avui sopem al carrer. Són dos versos heptasíl·labs, no?, que venen a tancar una mica el llibre amb el títol del poemari.
Obrir i tancar amb el mateix vers. Molt bé, moltíssimes gràcies, Cesc, per ser aquí, per l'esforç que has fet de venir.
No, un plaer, i tot. Anna. Gràcies a tu.
Cesc Freixas, moltes gràcies. I Anna Ruiz, quin duet. Gràcies. Fins aviat.
Moltes gràcies.
Una gran tela d'aranya t'ha estat envoltant molt temps. T'ha robat les abraçades, s'ha tendut lluny com el vent. Invisible com les trampes, m'ha ferit a mi també. Sense poder acomiadar-me, se t'emporta lentament. Et dono un cel clar d'esperança, el lloc més gran per retrobar-te, que tinc més besos que paraules.